Mira, que avui tenim un parell de mencions del Dia Mundial. Un és el Dia Europeu de la Informació Juvenil. I tu pots pensar, home, però si avui en dia, escolta, els joves estan tots connectats i informats. Però la pregunta no és aquesta, la pregunta és, estan ben informats? Saben filtrar el que és bona informació del que és mala informació? Doncs per això el 17 d'abril se celebra a Europa el Dia Europeu de la Informació Juvenil, amb la finalitat de conscienciar la població sobre les necessitats d'informació dels joves, que la necessiten, i també com a eina fonamental doncs perquè sàpiguin com informar-se. Repeteixo, avui en dia no és falta d'informació, sinó segurament falta de saber-la interpretar o de saber quina és la bona font i quina no, eh? Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns 17 d'abril del 2023 comencem la setmana de Sant Jordi, que no serà fins diumenge, sí, però és la setmana de Sant Jordi. Hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Sembla que no bufa tant el vent. Que déu-n'hi-do, eh? Que déu-n'hi-do. Així tot, estem a uns 11 km per hora de vent del sud-oest. Però déu-n'hi-do quin divendres i quin dissabte. Tot i que el divendres va ser on vam tenir la ratxa més potent, de 83 km per hora. Dissabte, no es va quedar massa enrere, la ratxa màxima va ser de 78 km per hora. El problema de dissabte és que va ser continuat tot el dissabte de vent. La mica de que va ploure divendres és que no li va donar temps a res, perquè és que l'aire s'ho va endur tot. Les mínimes, que també han baixat, perquè ens hem quedat a 6 graus de mínima a Lleida, a Tàrrega i a Mollerús han baixat fins al 5, a Balaguer i a Tremp han baixat a 4 graus, sempre positius, eh?, de temperatura, a les Borges Blanques, a Cervera i a Serós, 2 graus positius, un a Solsona i a la Seu d'Urgell, ull, perquè a Sort s'han quedat a 8 graus positius, al Pont de Suert a 0,6, I han baixat de 0 a Viella, un grau sota 0, a les cotes 2.400 i 2.500 de Boí, Portainé i Espot, entre menys 6 i menys 7 graus, i a Baqueira, la cota 2.400, a 8 graus sota 0. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí tenim el Saïd Esbai, que ens explicarà a curt termini, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, amb intervals ennuvolats d'evolució també a la meitat nord i baixa probabilitat de xàfecs dispersos. Al final de la jornada també tendirem a cel ennuvolat al Pirineu i no es descarten algunes precipitacions febles a la Vall d'Aran i també a la Divisòria, a més amb una cota de neu entorn als 1.700 metres. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 23 de màxima a Lleida i Balaguer, 22 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 14 a Viella. A més, ben variable fluix en predomini de la component sud. Per a demà dimarts esperem a la meitat nord cel ennuvolat amb probables xàfecs a la tarda i una cota de neu entorn als 1.700 i 1.900 metres. A la resta, cel poc ennuvolat o clar al matí amb intervals ennuvolats a la tarda. Temperatures en general en descens, arribant fins als 22 de màxima a Lleida ciutat, 21 a Balaguer, 19 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 graus de màxima a Viella. A més, ben fluix variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. No, que algú s'ha emocionat quan he dit no, la pluja de divendres. Aviam, la pluja de divendres va ser un núvol que per primera vegada en molts mesos, en lloc de quan arriben aquestes pluges a la ciutat de Lleida, esquivar la ciutat i marxar pels dos costats, doncs no, va passar per damunt de la ciutat i va deixar la magnífica xifra de 0,2 litres per metre quadrat que van ploure en 10 minuts i que després va venir acompanyat de vent, que és el que et deia. I el vent jo crec que s'ho va acabar d'endur tot. Pràcticament arribem a les 12:25 minuts, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
va quedar controlat ja pels bombers de la Generalitat l'incendi que des de dissabte, i ajudat pel vent, va cremar entre el Baix Cinca, a l'Aragó i el Segrià. El cos va explicar que durant la nit i matinada s'han seguit mantenint dotacions terrestres que revisen el perímetre i que van controlant que no hi hagi alguna petita revifada. El foc va començar al municipi de Mequinensa, a la franja de Ponent, i empès pel vent va saltar a l'altra banda del riu, a la granja d'Escarp, des d'on es va estendre fins a Serós. El darrer balanç dels agents rurals xifra l'àrea afectada en 453 hectàrees, 138 a Catalunya i la resta a l'Aragó, que és el gran perjudicat d'aquest incendi. Vegeu que ja al març vam començar a parlar d'incendis. Ara estem a l'abril i ja ens comença a semblar tot molt normal, però que no es parlava d'incendis aquí fins al mes de juny? Allò de parlar. Està tot sec. El manteniment és nul. Per tant, el sotabosc està que, vaja, només li falta el cartell "preneu-me foc". S'estan ajuntant tota una sèrie de característiques que poden arribar a fer que tinguem una campanya d'incendis greu tirant a molt greu. Veurem com va evolucionant tot, però de veritat que tot el que està passant apunta cap a aquesta direcció. I ja no és que t'ho digui jo, estem al mes d'abril i cada cap de setmana hem de parlar d'incendis. Mira, canviem de tema. Això és una bona notícia, que ens arriben. Amb comptagotes, sí, però ens arriben. Des de la Universitat de Lleida, de fet, un equip d'investigadors de la universitat ha desenvolupat un nou sistema de climatització que es basa en l'emmagatzematge estacional i que permet guardar l'energia del sol de l'estiu per utilitzar-la a l'hivern i generar calefacció. Quantes vegades ho has pensat, això? Un munt, que sí? Perquè jo sí. Moltes vegades a l'estiu dius, aquí a Lleida, si tota aquesta calor o part d'aquesta calor la poguéssim guardar i fer-la anar quan volguéssim durant l'any, escolta, a l'hivern ho tindríem solucionat. Doncs això, en el marc d'un projecte de 4 anys de durada i amb participació d'institucions d'arreu d'Europa, s'ha habilitat al Parc Científic de Lleida un contenidor que simula un habitatge amb la instal·lació creada. La catedràtica de la Universitat de Lleida, Lluïsa Cabeza, explica que l'emmagatzematge de l'energia del sol, evidentment, amb aquest projecte, és clau.
Per utilitzar menys combustibles fòssils, el que fem és utilitzar més energies renovables. Tots sabem que un dels grans problemes de les energies renovables és que no les tenim quan les necessitem o quan les volem. I, per tant, l'emmagatzematge està vist com un punt clau per poder utilitzar el sol quan el necessitem. Podem emmagatzemar electricitat amb bateries o podem emmagatzemar, com ho fem en aquest projecte, directament la calor en un material que després ens torna a donar en forma de calor i, per tant, per calefacció és millor.
El que està clar és que tot això és per cada cop dependre menys dels combustibles fòssils i amb la situació econòmica i social que vivim a Europa, amb el tema de l'encariment de les matèries que fem anar per generar calefacció, com per exemple el gas. Parlo de problemes de les persones, no de problemes ja del canvi climàtic, de les persones, amb la guerra aquesta d'Ucraïna, que ja sembla que ens n'hem oblidat, però allí està, i que ha fet que l'abastiment de gas, el que venia de Rússia, s'hagi reduït i que hagi pujat el preu, doncs és una d'aquestes solucions que també ens serviria. I repeteixo, si anem una mica més enllà, el que ens interessa és no cremar combustibles fòssils, perquè aquests generen contaminació.
El nostre objectiu, i tècnicament hem demostrat que es pot fer, és substituir el 100%, o sigui, no necessitar per a res el gas, ni cap altre combustible fòssil. Però tot és també una qüestió econòmica, de diners, val? Avui dia, amb els preus del gas, s'està fent que aquestes tecnologies siguin més assequibles i més raonables perquè ja comencen a ser més barates que el propi gas. Per tant, tecnològicament, podem substituir completament el combustible fòssil.
Segons Cabeza, en uns 3 anys ja es podria començar a instal·lar, però el pas final l'han de fer les empreses, quan estigui demostrat que el sistema funciona, ja que caldrà adaptar-lo al mercat i fer-ne les certificacions oportunes. Així mateix, es podria implantar a qualsevol tipus d'habitatge, ja sigui de nova construcció o habitat, sempre que disposi d'un espai suficient gran per instal·lar tots els aparells. ja que estem parlant d'energia, també t'explico que dels 1.842 punts de subministrament elèctric susceptibles de ser contractats al barri de la Mariola, a la ciutat de Lleida, 1.703 estan activats en comptador, per la qual cosa el 7,5% no tenen contracte. Segons dades facilitades per Endesa, des de principi d'any ja hi ha hagut 38 incidències per la fusió de fusibles per frau elèctric en aquest barri, que és una xifra que suposa un 27,5% del total registrat a tota la ciutat de Lleida i que han generat uns costos de prop de 13.000 euros. El responsable de la companyia Lleida, José Moreno, recorda que el més preocupant quan hi ha una manipulació és la situació en què es deixa la instal·lació i el risc que pot suposar per als veïns, ja que moltes vegades poden derivar incendis. I si ho mirem des del punt de vista econòmic, al final l'electricitat l'acaba pagant algú. Això és com les fuites d'aigua a les canonades de les ciutats, aquestes que estan ocultes, que saben que existeixen però que no passen per cap comptador d'aigua de les persones. Tard o d'hora les acaba pagant algú, ja saps qui. La resta, els que sí que paguem aquest increment de preu any rere any, entre d'altres coses, el que fa és absorbir aquestes altres històries. Per tant, amb l'electricitat passa exactament el mateix. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Ja saps que s'ha anunciat que l'Estat destinarà 50.000 habitatges de la Sareb per a lloguer assequible de joves i famílies. Es vol que Espanya passi del 3 al 20% d'habitatge públic. No s'ha sabut fer polítiques en aquest sentit i ara ho farem de cop. Escolta, tot el que hi ha del Sareb, ja saps que és allò del banc dolent, tot el que hi ha allí, ara ho destinarem a lloguer assequible de joves i famílies. Suposo que amb control i molts s'hauran de readaptar. En el fons és una notícia econòmica i per això te l'expliquem aquí.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
En parlarem després a fons, però hi ha hagut un cap de setmana en el que hem tingut victòria del Lleida Esportiu, del Força Lleida, i també hem tingut, doncs, perquè clar, cap al final ja, estem a la recta final, estem a l'abril, s'estan acabant les lligues, la M femení també ha guanyat i s'ha posat en una posició, escolta, immillorable, però a més, aquest cap de setmana hem tingut un derbi lleidatà a Primera Catalana en el que jugaven, deixeu-me dir així, els dos líders del grup, com són el Mollerussa i l'Atlètic Lleida. Està amb nosaltres avui el Xavier Batalla, que és el president de l'Atlètic Lleida. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, deixant de banda el resultat, que ara en parlarem, jo recordo que la setmana passada et vaig desitjar que tinguéssiu bona tarda de futbol, sobretot. Les fotos crec que així ho corroboren, eh?
I tant. Va ser una gran tarda de futbol pel futbol lleidatà, veure un clam ple com el Ramon Farrús, que té les característiques que té, pues ple de gom a gom.
Sí.
La veritat que és un orgull per tots. A nivell organitzatiu va ser un repte, i l'han pogut solventar gràcies també a la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que ens van autoritzar al final a poder ficar més capacitat i van poder donar entrada a tothom que va voler vindre de Mollerussa i d'altres llocs. Va ser una gran tarda de futbol, desduïda pel vent, però la veritat que com a esportista, com a lleidatà, això és per sentir-nos orgullosos de que hi ha una set de futbol i a nivell de Primera Catalana, vull dir, sí, que és realment un èxit.
President, 1-2, victòria del Mollerussa. Evidentment queden 18 punts en joc, no està res decidit, perquè a més el Rubí també ve apretant les darreres temporades. No sé, com van quedar els jugadors i l'equip tècnic?
Bueno, això al final és esport, i al final parlàvem de que la reacció l'has de veure després de controlar el resultat o com ha jugat el partit. És difícil superar un cop d'enquestos, però l'equip està predisposat a lluitar i fer donar el to de pira aquestes 6 jornades que queden per poder assolir qualsevol circumstàncies que donen la classificació. També tenim en compte de que al final pot haver ascensos compensats, també hi ha una Copa del Rei pel mig, vull dir que realment l'equip no pot badar, està a tope. Penseu també de que s'ha també de guanyar tot el que ha de guanyar. Mira, diré un exemple. Ahir el grup 2, el grup 3, però tot el Valls i el Reus, que estan en una situació similar. Pues els dos van perdre.
Sí.
El
futbol ja ho té, això, eh? Vull dir, ara es veu d'un color, el proper dia la pilota entra i canvia el color. Per tant, vull dir que això està en un mocador, encara.
L'equip estarà preparat, l'equip superarà aquest mal resultat. L'equip està fent una gran temporada i no dubtem de que aquí al final pues, ningú es pot donar per morts. Tot el contrari, vull dir, estarem més vius que mai i apretar tot el que toque.
Avui encara no és el moment, ja d'aquí unes setmanes parlarem de present i de futur de l'Atlètic Lleida. Ho farem també amb el seu president. Avui tocava parlar d'una bona tarda de futbol, que jo crec que això sí que es va viure, independentment del resultat, al Ramon Farrús. President Xavi Batalla, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ja és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que si estàs a Lleida, estan al passeig de Ronda número 57, que també tenen doncs, oficines a Balaguer, a Viella i a Barcelona. A internet els trobes a www.q2consultors.com. Però escolta, que jo si vols fer aquell primer contacte, crec que és especialment còmode fer-ho per telèfon. I a més tenen un telèfon que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. 973-28-28-18. Et contestaran des de Q2 Consultors, t'escoltaran, t'assessoraran de manera personalitzada, que jo crec que al final és el que tots acabem buscant. Amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, de moltes coses que hem estat parlant els darrers temps, en va haver una que, quan parlàvem del contracte d'Arres i d'aquestes històries que ho associem únicament, i ja vaig veure que no era únicament a la compra de la vivenda, parlàvem de la importància i de l'esforç que suposa la compra d'una primera vivenda, i més tal com s'està ficant les coses avui en dia. Sempre i quan tot surti bé. Si surt tot bé, és un esforç d'aquests de 20, 30, 40 anys. Però poden passar coses que no tenim controlades. I per tant, avui amb el Josep Lluís Gómez anem a parlar doncs de cauteles i de problemes que poden sorgir a l'hora de comprar una vivenda, que és millor assessorar-nos bé abans d'acabar de donar el pas, eh, Josep Lluís?
Correcte. La veritat és que aquest programa va vindre inspirat amb les teves paraules de que la compra d'una vivenda, o de la segona, sol ser un dels esforços més importants que fem al llarg de la nostra vida, i per tant pues caldria prendre algunes prevencions o donar algunes recomanacions, no?, al respecte. I no és el mateix una vivenda nova que una vivenda de segona mà, però anem a veure alguns aspectes. En primer lloc, quan se tracta d'una vivenda nova, és molt probable que la comprem no quan estigui construïda, sinó que la comprem sobre un planell i no l'han vist. O sigui, que com a molt tenim una publicitat, uns plànols, unes característiques...
No cal ni que ens la imaginem, perquè ens fan aquells renders tan macos que són idíl·lics i que, escolta, perfecte sempre.
Després també, en aquest moment, normalment el que fem és entregar aquelles quantitats a compte del preu, abans de que fem l'escriptura pública. Mentrestant, doncs cal que busquem una financiació, després ficarem una vela al sant de turno perquè ens entreguin la vivenda dintre de plaç, i finalment, doncs, quan ens l'han entregat, doncs, a vegades, malauradament, tenim alguna sorpresa en què hi ha algun tipus de cosa que no és correcte. Per tant, cal veure aquests aspectes. Respecte d'aquella publicitat, respecte d'aquella informació que ens donguem prèviament, i parlo no solament de lo que està al contracte, que per suposar que sí, sinó sobre aquella publicitat, sobre aquelles característiques, sobre aquells materials, sobre aquelles qualitats, cal dir que això d'aquí vincula al qui ens ven. I, per tant, aquests serveis, aquestes instal·lacions que ens diuen amb aquesta documentació, sí que són perfectament exigibles, cal que guardem aquesta documentació, tot i que després no figuressin expressament al contracte. Per tant, si ens diu que hi ha una determinada qualitat, tot i que moltes vegades els contractes diuen que aquesta qualitat o una altra de similar, caldria veure si realment és similar, pues és exigible. En quant a les quantitats que anem entregant periòdicament, fins al moment en què comprem, cal ficar especial atenció, perquè en el seu moment va haver uns grans renous de que aquestes quantitats que entrega el compte s'entenen que garantir que en el seu cas se'n retornaran i s'entenen que garantir que és per una entitat bancària o per una entitat asseguradora que aquelles quantitats me seran entregades en cas de que no m'entreguin la vivenda o en cas de que hi hagi un retras brutal en aquest sentit. Per tant, puc exigir, sense cap mena de cost, que hi hagi una garantia d'una entitat, insisteixo, no de la mateixa persona que m'ho ven, sinó d'una entitat financera o asseguradora que això m'ho retorna. En tercer lloc, cal veure que mentrestant jo busco una financiació i normalment les possibilitats són dos. Una és que jo me subrogo amb la hipoteca que tenia el promotor i caldrà veure, això és un dret que jo tinc en subrogar-me, però no és una obligació. Si jo no la vull, el que tinc que demanar és que es cancel·li aquella hipoteca, jo genero la meva pròpia sense cap mena de despesa afegida. I si sí me subrogo amb aquella hipoteca, cal anar amb compte, amb veure quines són les condicions, com aniria en compte si contractés una hipoteca pròpia.
Però vull dir que en qualsevol cas, per acabar decidint, és millor demanar dos o tres propostes i mirar la que ja hi ha i escolta, a veure quina... Això la gent no ha de tenir cap mena de problemes, és a dir, ves a la que més t'interessi.
Com aquell anunci de fa uns quants anys, busca, compare, si encuentra algo mejor, compre-lo, no? Aleshores, i tenint en compte que el que sí que és important, i això sí que és optatiu, i solament operarà quan ho fiquem al nostre contracte, és les anomenades clàusula de desistiment. És a dir, que jo puga desistir del contracte i me tornen els cèntims quan resulta que l'entitat bancària no me finança. Perquè si això no ho incloc, perdria els cèntims. Després caldrà veure el que són els plaços d'entrega. Els plaços d'entrega, més o menys, s'han d'establir. Dic més o menys perquè en el sentit de que pot ser pues, durant el mes d'abril. Ja és un plaç. No durant un any, perquè ja seria molt ambigu. No? I veure què succeeix si això no és així. Hi ha pocs contractes, però hi hauria una possibilitat de que establiguessin una mena de sanció, de clàusula penal, en el sentit de que per cada setmana que m'hagi d'esperar, per exemple, pues se'm rebaixaran o se'm donaran, no sé, m'ho invento, 200 euros, no? I l'altra possibilitat és que fins i tot quan el retras ja sigui considerable, perquè a vegades que el retras és infinit, perquè hi ha hagut algun entrebanc amb algun això, que jo puga resoldre aquest contracte i recuperar aquells cèntims que he donat. I ja finalment, bueno, quan ja m'han entregat la vivenda, caldrà veure si allí existeix alguna problemàtica. Normalment es la deixen examinar, però allò que està una miqueta amagadet o allò que apareix després, pues aquells el que s'anomena vicis o defectes ocults, que cal que sabem que tenim uns plaços, que no es pot reclamar quan vulga. I depenent de la gravetat, el que són defectes d'acabats, hi hauria un plaç d'un any perquè apareguin i després veurem que sempre, en qualsevol cas, hi ha un plaç per fer la reclamació. El que siguin elements, defectes constructius, elements i instal·lacions que afecten a la habitabilitat de l'edifici, podríem parlar, per exemple, d'humitats, aquí el plaç ja seria de 3 anys, i el que serien els vicis estructurals, vigues, pilars, forjats, murs de contenció, hi ha coses més greus aquí ja, el plaç seria... plaç de garantia seria de 10 anys. En tot cas, sempre que aparegui algun d'aquests defectes més o menys greus, a partir d'aquell moment que apareguin, jo tinc un plaç de 2 anys per fer la reclamació oportuna contra qui s'escaigui, arquitecte, parellador, constructor, i contra el que m'ha venut, contra el constructor, aquí seria, perdó, contra el promotor, aquí seria ja un plaç a part, que seria el plaç general de 10 anys. De la mateixa manera que si compro un pis de segona mà, pues, també tindré els plaços diferents, però tindré que prendre també les cauteles. Potser en un edifici de segona mà el que tindria que demanar, el que seria convenient és demanar un informe tècnic conforme pues, però allò té unes determinades, més enllà de lo que és imprescindible, certificats d'eficiència energètica i aquestes coses, pues, veure una miqueta, bueno, tots podem pensar ja en edificis relativament antics, amb aquells problemes dels anys 60, alguns edificis d'aluminosis, aquestes coses, que abans de donar un pas potser cal verificar aquestes circumstàncies.
El tema dels plaços, estava pensant que és similar a les garanties dels vehicles, que cada part del vehicle està amb garantia, però tenen uns plaços diferents. Ara que ja porten bateries, doncs les bateries són 7 anys, el motor són 10 anys, la corrosió són, ara m'ho invento, 15 anys. Per tant, això dels plaços ull, perquè després, quan te n'adones, no, està fora de plaç, doncs ja està, vull dir, ja t'ho has d'empassar i com sigui. Per tant, va bé informar-se, i per això, escolta, 973-28-28-18, són Q2 consultors, ja veus que entenen de tot, tu truques i dius, no, escolta, mira, jo és que tinc un problema amb una casa que m'he comprat fa, jo què sé, 18 mesos, i et preguntaran, escolta, i què passa? I ells ja determinaran si és un problema estètic, si és un problema de construcció, si és un problema d'un altre tipus, si està dins del plaç, com s'ha de reclamar, etcètera, etcètera, etcètera. Que al final la gent no hi hem d'entendre de tot, que és impossible. O sigui, quan toques massa tecles acabes no entenent de res. Per tant, 973-28-28-18, Q2 Consultors, exposa el teu problema o la teva consulta personalitzada i ells t'atendran de manera també personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Descans Lleida, decoració i servei. Gran promoció de matalassos de metre i mig per metre 90 a partir de 300 euros fins al 29 d'abril o esgotar existències. Vols moblar la teva llar? Et fem pressupost a la teva mida. Descans Lleida, un equip amb 40 anys en el món del moble i decoració, sota la direcció de Cisco i Albert Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973-525109. El teu descans no té preu.
Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció Intriga Històrica, una selecció de llibres dels grans mestres del gènere com Noah Gordon, Manuel Rivas o Robert Harris. Primera entrega, El tango de la guardia vieja de Pérez Reverte, per només 5,95 € amb el periòdico.
La labor principal és atender a estas persones en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada. Esta semana, exclusión social.
Tenemos que garantizar nosotros desde la Iglesia, los cristianos, que la vivienda sea un derecho básico asequible para la mayoría o para todas las personas.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Sapa que anem a posar-hi somriures a les cares de la gent. Fa dues setmanes que no escoltem el Joel Carnicer. A veure, ell ja va dir que no li agradava això de les vacances de Setmana Santa perquè es posava malalt. S'haurà posat malalt? A veure quina veu té. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, de moment fas bona veu. Serà que ja s'han acabat les vacances, eh?
Efectivament, Ricard, efectivament.
Què?
Me vaig posar malalt.
Has estat refredat?
Efectivament, sí. Sempre, jo quan començo vacances, efectivament va passar tal i el que vaig dir.
Però això, pues, igual és que vas massa lleuger de roba. Abans
bueno, d'hora. No, perquè no és qüestió de roba, és qüestió de la pressió.
Ah.
Jo sempre funciono amb tensió, llavors en el moment en el que me relaxo una mica, bomba!
Et refredes?
No.
És digne d'estudi, aquest xicot, eh? Escolta, per cert, a les teves assignatures, el rànquing d'aprovats suspensos, què tal ha anat?
Bueno...
Ja de tot?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Normalment sempre passa el mateix, que el tercer trimestre ja s'espavilen una miqueta més i llavors ja, ja tots van aprovant una mica més, però...
Sí, ja l'acaba.
Però fins que... Sí, però fins que el procés no acabe, déu-n'hi-do, eh? Perquè déu-n'hi-do... A vegades els hi costa una mica, la veritat.
Escolta, clar, bueno, és un d'aquests temes que podies fer anar per trencar el gel, no? Estàs allí per conèixer una persona i dius, mira, és que sóc mestre i sou professor i els alumnes s'espavilen molt al tercer trimestre, però fins llavors no. Bueno, és un tema una mica estrany, eh? Proposa'm en un altre, va.
Sí, jo, si vols, el que et puc dir és que un talp, el que diríem un topo,
un topo.
Pot cavar un túnel de més de 300 metres en una sola nit.
Caram!
Vale? O sigui,
ostres!
Bueno, com a curiositat et puc dir això.
Deu de ser l'hivern, que és quan la nit és més llarga.
Clar, no. Bueno, ell se fica allí xino-xano, va fent, i tens 300 metres de túnel cavat en una nit.
Xino-xano va fent 300 metres per un talpe, és una distància considerable, eh?
Sí, home, tenint en compte que fan com uns 50 centímetres, doncs ja ho veus.
Això, mort.
No. Doncs bueno,
l'endemà...
Si mai veus una noia en un bar o un noi en un bar...
Sí, és un gran tema.
Li podries dir, escolta, tu sabies que els talps poden fer un túnel de 300 metres en una sola nit? I si et diu, pues no, tal. Li dic, bueno, pues mira, si vols...
No, a veure.
No tinc un talp, però te'n puc ensenyar.
Mare de Déu. Vale, aquesta tècnica no sé si et funcionarà, eh?
No sé si funcionaria.
Aquesta no, eh? De totes maneres, la curiositat és maca, eh? 300 metres, déu-n'hi-do. Bueno, suposo que després dormen tot el dia.
Exacte, però bueno, no és la cultura de l'esforç.
Bueno, mira, sí, veus? Ja ho anem connectant.
Exacte.
Claro, mira, això també et serveix per un altre dia. Saps qui té cultura de l'esforç molt desenvolupada? Els talps. Segur,
exacte.
Si ho dius a qualsevol persona, segur que et diran, ah, sí? Per què? Bueno, doncs ara t'ho explico. Mira, que poden cavar un túnel de 300 metres en una sola nit. I ja està, i quedes bé.
Exacte.
Bueno,
mira, en fi, és el que hi ha. Ara anem a veure altres tipus de talps que hi ha en aquest món.
Sí.
I aquesta m'ha semblat... Jo crec que no ens hem extingit encara de miracle, perquè diu, joven se hace la rinoplastia para que sus hijos hereden una nariz linda.
Mare de Déu. I no li va informar el metge. Hágase lo que quiera, que en el ADN no se altera esto, eh?
Clar, és aquí on està el problema, que ho estem tot maquillant tant i tot tan superficial, i maquillatge, rinoplàsties, operacions de pits, operacions de membres i coses així, que al final ja te penses... Bueno, no sé, al final ja serem tots una mica més monstres. Però bueno,
no sé si m'ho vas dir tu o ho he llegit en un altre lloc, que hi ha gent que se'n va amb una... Bueno, a fer-se una cirurgia estètica de cara, però ja no porten una foto d'algun model o d'alguna model, sinó que porten els filtres de les aplicacions de les xarxes socials. Escolta, vull quedar com em fa quedar aquest filtre.
Ostres, que fort, que fort.
Ulla... Que sí, que no anem bé, eh? Que no anem bé.
Pues déu-n'hi-do.
Que l'espècimen aquest que has explicat tu també té delicte, eh?
Ara la relacionaré, perquè m'acabi de venir al cap. Però és bo que la noia aquesta, la tal Fiore Ciminello, diu que le está haciendo un favor a su linaje. ¿Quiénes gozarán, i ho va dir ella així, eh? ¿Quiénes gozarán del privilegio de no tener el tabique desviado?
Ah.
¿Vale?
Claro. Que els operi només gaire, ja, perquè és que si no ja veu que no funcionarà.
Clar, i llavors ha dit, pues mira, saps què? Que això, però clar, no es donava compte de que la genètica això no...
Sí, no, costa.
Que, comparant amb la notícia, me'n recordo molt d'aquell noi que hauríeu, us invito als oients i això, que ho mirin, que diu, un joven inglés se gasta 23.000 euros para parecerse a David Beckham. I clar, tu veus la foto realment i més que David Beckham sembla pues, el muñeco de Michelin.
No, clar, és que a veure, miracles, no.
Però espera, que aquí ve lo millor. El noi, quan es va gastar 23.000 euros, tenia 19 anys. Aquesta notícia és del 2016. Vale? va sortir a la tele, tal, i al final es va gastar per això, al final es va gastar 23.000 euros, però diu, el joven inglés lleva dos años invirtiendo los 17.000 euros anuales que recibe del subsidio por desempleo.
Ah,
bueno. En diferentes operaciones e inyecciones de Botox.
Mare.
Vull dir, els diners del paro se'ls va gastar en semblança amb el Beckham. I realment, tu veus la foto i esgarrife.
Home, però jo estic veient una foto, que no sé si és aquesta, i, aviam, assemblar-s'hi el pèl. Però, bueno, no cal fer-se cap cirurgia per això, perquè la resta...
Sí, bueno, és que ni el pèl, potser, perquè...
És que la resta, és que no. Mare de Déu, què perdut.
Són el rei i li han fotut més de 20.000 euros. Bueno, en fi, la genètica, que és així de atzarosa.
Déu-n'hi-do.
Què li vamos a fer? Vale. A veure. Ara, vamos allà. Això és una bona notícia per tots els pares, ja que... grans, que ja tenen els fills grans, això és una bona notícia. Hi ha una manera de que els fills s'independitzin de casa, ¿vale? I aquesta noia ha trobat la solució. Diu, joven por fin decide independizarse de casa de sus padres. Se muda al jardín de su casa.
Saps quin és el problema? Que al jardí no hi ha per rentar la roba, no hi ha segurament per cuinar, i clar, una cosa és que dormi a la ja ho diré demà, al jardí, però clar, tots els serveis els acabem fent a dins.
Clar, aquí ja, a veure què passarà.
Déu-n'hi-do.
Què va ser de ti lejos de casa, què va ser de
sí,
ti?
Sí, sí.
Llavors, clar, resulta que la noia ha decidit anar-se'n al jardí, ha dit que tal, però si veus el vídeo realment és inquietant, perquè s'ha fet una caseta allí, ella, com una mena de cabanya i tot, que tampoc està mal del tot, per una noia jove, no està mal del tot, però entenc que la casa ja tenien allí una caseta típica d'aquestes de fusta.
Ja.
Com la de la EP, saps?
Bueno, ja, però és que això és, escolta, és quasi bé com un hotel, eh?
I, exacte, i llavors li ha dit que se'n va allí i que gràcies per tot i que emprendrà el seu camí lluny de casa i a veure què li depararà el futur.
Bueno.
Vale? Igual que, relacionant-ho, també m'ha agradat molt aquesta. Diu que Millennial demanda a sus padres por no mantenerlo después de independizarse. Vale? Llavors, clar, aquest noi està bé com a mi... Jo no li vull demanar diners als meus pares, però tenen el dret de pagar-me la meva vida.
Clar,
no?
Sí, no?
Un xaval... I això diríem, bueno, ha passat als Estats Units, ha passat a Anglaterra, on sigui, però això ha sigut un noi de Barcelona, de 24 anys, que ha demanat una pensió alimentícia o alimentària als seus pares perquè ell havia vist que no podia mantenir-se sol.
Vaja.
Vale? I llavors va dir, diu, vale, tinc 24 anys, me'n vaig de casa, però la meva pensió què? On està la meva pensió? Vale?
Hosti, noi. És que tothom volem viure del cuento, eh? És que, eh?
Bueno, si cole, cole, no?
Sí, home, clar, mira.
Ja està.
Bueno.
I després, tornem a la miniespècie de per què encara no ens hem extingit? I
això.
Diu que...
podem fer un espai, ja, d'això.
Exacte. Mira, de fet, te diré una cosa, estàvem... Ara no me'n recordo exactament la situació, crec que fa un mes o així, i vaig llegir una cosa, vull dir, a prop meu, era algo com... m'ho invento. Prohibit... Sí, no, ja està, ja me n'hem recordat. Estava al gimnàs i vaig pensar en el programa, en l'espai.
A veure.
Perquè diu, prohibit afeitar-se, tenyir-se i depilar-se a les piques del gimnàs.
Ah.
No? I vaig pensar, per què s'ha escrit això? Digue'm, doncs perquè algú ho ha fet. M'entens?
Claro, algú llavors... ha fet, claro, és veritat.
Clar, i llavors me va imaginar algú tenyint-se al vestuari del gimnàs...
I segurament ho deixava allò fet un... Vaja, bueno, no sé.
Clar, perquè devia pensar, per a què tenir-me
claro,
a casa i embrutar-ho
claro,
tot...
Claro, mentre puc embrutar-ho fora.
Mentre puc embrutar-ho claro. Fora hi haurà d'anar algú, no?
Bueno, Joel Carnicer, va, que estem a punt d'arribar a la una. Tens acudit? Si no...
Ah, ja estem a punt. Volia dir una altra notícia, però ja no...
No, guarda-te-la.
Diu... Diu, cariño, diu, me acaba de llegar el paquete del sex shop. Diu, y no puedo sacarlo. Diu, del envase, diu, no exactamente, no.
La que no es podia esperar. Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Soc el Ricard Álvarez i ens plantem a la una. Després, avui, estarà amb nosaltres el regidor Rutllant per parlar de Sant Jordi.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El problema de la vivienda nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Ahora ocupa las portadas por la nueva promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La conocíamos este fin de semana, que hablaba de sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido, ya sabes, como Banco Malo. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esta promesa que llega en plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Este es uno de los matices de la propuesta que habría que tener en cuenta. La cercanía de las urnas. Lo cierto es que la ecuación alquiler, vivienda y sobre todo jóvenes funciona bastante bien a la hora de hacer cualquier tipo de promesa, y el gobierno está precisamente en ello, no solamente con los pisos del Banco Malo, sino también con la nueva ley de vivienda que aprobará con el acuerdo de Esquerra y Bildu. Entre otras cosas, la nueva norma propone limitar la subida del precio de las rentas a máximo de un 3% y desvincularla del IPC. Ahora solo falta comprobar si esta medida acaba o no por contraer el mercado del alquiler en nuestro país, como auguran bastantes expertos. La vivienda es algo que nos afecta a todos. Según los datos de Eurostat, en España se calcula que una de cada cuatro personas vive de alquiler, el 25%, y es una cifra que va subiendo para ir acercándose poco a poco a la media europea, que se sitúa en el 30%. Por lo tanto, y a la inversa, un 75% de los españoles tiene vivienda en propiedad, o está en ello, vamos, que está pagando una hipoteca. Al hilo de esto, escucha el dato que te estamos contando hoy en COPE. Según el INE, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7%, el mayor alza interanual en los últimos 15 años. El resumen es que nuestro dinero nos cunde menos y encima nos cuesta más afrontar una hipoteca. Ahora mismo los españoles necesitaríamos 7 años de nuestro salario íntegro para pagar una casa, cuando el año pasado no llegaba a 6. Con el problema que hay de la vivienda en España, es necesario hablar de ello, que lo traten los políticos, que lo aborden, y no solamente en época electoral. No estaría de más que también en esto hubiera un gran pacto de Estado. La vivienda es un tema suficientemente importante como para buscar ese pacto. Claro que también lo es, por ejemplo, la educación. Y mira cómo estamos, tumbando leyes cada vez que entra un gobierno nuevo, y así vuelta a empezar. Pero no estaría de más ese consenso en vivienda y una política continuista, más que nada para evitar esa sensación de oportunismo político, para que los anuncios en esta materia no sean como los conejos en la chistera de un mago, que se sacan justo antes de unas elecciones para sorprender y luego, mira por dónde, hay truco. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que el Partido Socialista y el PP han alcanzado un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, cuya votación se producirá este jueves en el Congreso. En su medio año desde su entrada en vigor, esta norma, impulsada por Podemos, ha beneficiado a 1.000 agresores sexuales en toda España con rebajas de condena, y se han excarcelado también a más de 100. Este primer acuerdo entre socialistas y populares tipifica como delito la difusión por cualquier medio de contenido que promueva las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Y en Sestao, en Vizcaya, se está investigando la muerte de un crío, de un niño de 12 años, tras recibir un balonazo mientras jugaba en el patio de un colegio. Según los testigos, este chaval cayó al suelo tras el impacto y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Y la justicia rusa condena a 25 años de cárcel al opositor Vladimir Kara, al que acusa de alta traición. Tampoco podrá ejercer el periodismo durante 7 años. Entre tanto, Eslovaquia se une al boicot de Polonia y de Hungría a los cereales ucranianos. Los tres países suspenden temporalmente las importaciones de grano y otros productos al considerar que la ausencia de aranceles a ellos perjudica a sus agricultores. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Juan José Omella, ha abogado por el modelo del cheque escolar para garantizar la libertad educativa reconocida por la Constitución. Lo ha hecho durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles de la Conferencia Episcopal, que ha comenzado esta mañana en Madrid.
Y en los deportes, Bruno Casar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El protagonismo, bueno, sin duda este lunes se lo lleva Joan Laporta y el caso Negreira. Telita, ¿eh?
Sí, telita, porque acaba de terminar 2 horas de explicaciones sobre este caso Negreira, donde Joan Laporta ha querido dejar claro que de ningún modo este caso responde a un delito de corrupción deportiva. Ha arremetido duramente contra Javier Tebas por su falta de profesionalidad y actitud irresponsable, también contra el Real Madrid, al que ha catalogado como el equipo del régimen, favorecido durante 70 años. Ha acercado posturas a la UEFA, al CSD y a Luis Rubiales, de quienes ha dicho haber tenido una actitud prudente y ejemplar con este caso Negreira. Así que, Pilar, mucho que analizar tras esta rueda de prensa que acaba de concluir y que vamos a desgranar ahora en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Mientras tanto, también tenemos un ojo puesto en la Audiencia Nacional, donde esta mañana han declarado Ángel María Villar, expresidente de la Federación, y Raúl Masó, exsecretario general del CTA, por el caso Soule y el presunto desvío de fondos por un valor de 8 millones de euros. Se ha negado a declarar el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Sánchez Arminio. Y en cuanto a lo deportivo, 2 apuntes esta noche a las 9, tiempo de juego con el Celta Mallorca, que cierra la jornada 29 en Primera División, y el Real Madrid, que ya está en Londres sin Ferland Mendy, es la única baja que tiene Carlo Ancelotti. Esta tarde, último entrenamiento de cara al partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, mañana ante el Chelsea.
Gracias, Bruno. Como dices, enseguida vamos con el tema del día, el caso Negreira y las declaraciones de Laporta.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 18 graus i mig. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Encara amb una mica de vent, però vaja, res a veure amb el que vam tenir divendres i dissabte. Divendres, a més, vam tenir la ratxa màxima de 83 km per hora i dissabte de 78 km per hora. El que passa és que dissabte va fer vent tot el dia, com bé ens va dir ja el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Saps, t'has preguntat alguna vegada, perquè clar, el vent, nosaltres el notem a la pell, però el vent es va movent. Quants quilòmetres es mou el vent, o aquests moviments d'aire? Doncs resulta que el dissabte, que va ser continuat, el vent, durant tot el dia, va recórrer 713 quilòmetres en 24 hores. Imagina't tu. Veieu la raó que té l'Armando Álvarez quan ens diu, és que clar, la previsió del temps l'hem d'agafar pinces a vegades, perquè es mou molt ràpid el vent i l'aire, i depèn de l'alçada encara més. I, per tant, el que sembla que serà ja evident, a vegades tarda més, o de vegades, escolta, va tot molt, molt més ràpid i es desfà. Divendres, per cert, que, com et deia, vam tenir la ratxa més alta de velocitat, però no vam tenir vent, o no va ser tan intens durant tot el dia, l'aire va recórrer 534 quilòmetres. Mira, és una curiositat interessant. Les temperatures han sigut baixes, les mínimes d'aquesta nit, 6 a Lleida, 5 a Tàrrega i Mollerussa, 4 a Balaguer i a Tremp, 2 a les Borges Blanques, a Cervera i a Serós, 1 a Solsona i a la Seu d'Urgell, mig grau positiu al Pont de Suert, i ja a Viella han tingut 1 grau sota 0, entre 6 i 7 sota 0, a Boí, a Portainé i a Espot, a les cotes 2.500, i 8 sota 0, també a la mateixa cota 2.400 de Baqueira-Benet. Fem una ullada al que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens ho explica el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, amb intervals ennuvolats d'evolució també a la meitat nord i baixa probabilitat de xàfecs dispersos. Al final de la jornada també tendirem a cel ennuvolat al Pirineu i no es descarten algunes precipitacions febles a la Vall d'Aran i també a la Divisòria, a més amb una cota de neu entorn als 1.700 metres. Temperatura temperatures en general en ascens arribant, fins als 23 de màxima a Lleida i Balaguer, 22 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 14 a Viella. A més, ben variable fluix en predomini de la component sud. Per a demà dimarts esperem a la meitat nord cel ennuvolat amb probables xàfecs a la tarda i una cota de neu entorn als 1.700 i 1.900 metres. A la resta cel poc ennuvolat o clar al matí amb intervals ennuvolats a la tarda. Temperatures en general en descens arribant fins als 22 de màxima a Lleida ciutat, 21 a Balaguer, 19 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 graus de màxima a Viella. A més, ben fluix variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Seguim parlant de que no hi ha pluges. La pluja de divendres, que només va afectar bàsicament a Lleida ciutat, va deixar 0,2 litres per metre quadrat, que amb el vent que ha hagut després, doncs, vist i no vist. A més, és que va ploure un quart d'hora. I allò que dèiem al març, de que estem amb alerta vermella, però bueno, ens esperem a veure si plou a l'abril. Estem a 17 d'abril i segueix sense ploure. I això vol dir que, per exemple, el sector de, bueno, del tema de cereal, ja ens expliquen que han perdut un tant per cent alt de cereal i que pronostiquen un greu dèficit d'aliments i farratges, perquè clar, el que s'ha perdut, aquest ja no es recuperarà. I això sí que ja és una realitat, ens agradi o no ens agradi. 10 minuts per sobre de la una. Busquem aquesta darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja va quedar controlat ahir diumenge l'incendi que des de dissabte cremava entre el Baix Inca, l'Aragó i el Segrià. El cos de bombers ha explicat que durant la nit i matinada hi han mantingut 6 dotacions terrestres que han revisat el perímetre i que durant aquest matí de dilluns n'hi ha hagut 8, que el que fan és bàsicament doncs, evitar que hi hagi revifades i controlar que tot quedi totalment apagat. El foc va començar amb equinença i va ser dissabte. El vent el va empènyer i va saltar a l'altra banda del riu, a la granja d'Escarp, i des d'allí es va estendre fins a Serós. El darrer balanç dels agents rurals han xifrat l'àrea afectada en 453 hectàrees, que les podem repartir, si vols, entre 138,73 a Catalunya i la resta a l'Aragó. Ja saps que tot està molt sec, que no plou, que els manteniments del sotabosc tampoc s'estan fent de manera adequada i que això afavoreix no ja els intencionats, que aquests doncs, hi ha poca cosa a fer, sinó que un llamp, alguna altra història pugui ocasionar un incendi fàcilment, de manera que si hagués plogut i hagués hagut manteniment al sotabosc, doncs seria difícil que prosperés, però que ara sí. Ara ja s'estan alineant totes les característiques per acabar vivint un estiu de grans incendis, per desgràcia. Espero equivocar-me i, escolta, ser el primer en dir, mira, em vaig equivocar. Però, hores d'ara, la sensació és que sí, que serà així. T'explico, canviant de tema, que els sindicats de funcionaris judicials han iniciat avui una vaga indefinida per aconseguir millores retributives en línia del que van aconseguir fa poc els lletrats de l'administració de justícia arran d'una vaga de 2 mesos. Les aturades seran de 10 a 1 del migdia cada dia, però el dimecres 19 d'abril l'aturada serà de tot el dia i es preveu una manifestació a Madrid. Els sindicats convocants basen les seves reivindicacions en el reconeixement de les funcions que realment realitza cadascun dels cossos funcionarials i exigeixen la paralització de la tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa. En concret, demanen de 350 a 430 euros mensuals més de sou del que perceben actualment. I amb tema d'energies renovables, t'explico que un equip d'investigadors de la Universitat de Lleida ha desenvolupat un nou sistema de climatització que es basa en l'emmagatzematge estacional i que permet guardar l'energia del sol de l'estiu per utilitzar-la a l'hivern i generar calefacció. un anhel, una idea que segur que tu has tingut i que moltes persones hem pensat, escolta, la meitat d'aquesta calor del mes de juliol i agost, si la poguéssim guardar pel novembre, desembre, gener i febrer, doncs que bé que ens aniria, oi? En el marc d'un projecte de 4 anys de durada amb participació d'institucions d'arreu d'Europa, s'ha habilitat al Parc Científic de Lleida un contenidor que simula un habitatge amb la instal·lació creada. Després de l'estiu s'enviarà a Alemanya i a Suècia per posar-lo a prova durant l'hivern. La responsable del projecte, la catedràtica de la Universitat de Lleida, Lluïsa Cabeza, ha destacat que l'objectiu és substituir al 100% la calefacció convencional per un sistema que no necessiti combustibles fòssils.
El nostre objectiu, i tècnicament hem demostrat que es pot fer, és substituir el 100%, o sigui, no necessitar per a res el gas ni cap altre combustible fòssil. Però tot és també una qüestió de econòmica, de diners, val? Avui dia, amb els preus del gas, pues està fent que aquestes tecnologies siguin més assequibles i més raonables perquè ja comencen a ser més barates que el propi gas. Per tant, tecnològicament, podem substituir completament el combustible fòssil.
Segons sembla, en uns 3 anys es podria començar a instal·lar, però el pas final l'han de fer les empreses, quan estigui demostrat que el sistema funciona, ja que caldrà adaptar-lo al mercat i fer-ne les certificacions oportunes. Es podria implantar a qualsevol tipus d'habitatge, ja sigui de nova construcció o habitat, sempre i quan disposi d'un espai suficientment gran per instal·lar tots els aparells que es necessite pel seu funcionament. Mira, va, que anem a parlar, et deia avui al principi del programa, a les 12:20, que és la setmana de Sant Jordi, perquè ja saps que Sant Jordi aquest any cau, vaja, en diumenge, i que semblava lluny, però és que és ja, és aquest diumenge. Anem a parlar-ne ara.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Això és un tema que ja te'l recordava la setmana passada i aquesta, doncs, ja ho tenim present. El que passa és que quan una festivitat o un dia assenyalat cau en diumenge, des de l'inici de la setmana sembla que caigui llunyíssim, però vaja, que és aquesta setmana, que és Sant Jordi. Estem a la setmana de Sant Jordi, que sí, aquest any cau en diumenge i, escolta, l'any vinent no caurà en diumenge i això és la gràcia de que es vagi movent any rere any. Ja fa, jo crec que un parell d'anys, ara no recordo exactament, però el tema de paradetes de Sant Jordi a la ciutat de Lleida es va desplaçar cap a la zona de Francesc Macià, cap a la Rambla de Ferran, que tots coneixem, i jo crec que és un acert segurament per redinamitzar també aquesta zona i també per l'espai, oi? És un lloc ampli, tot i que, escolta, quan hi va molta gent, doncs és veritat, no hi ha lloc ample quan hi va molta gent, que també és bo que hi vagi molta gent. Mira, avui està amb nosaltres el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, el Jaume Rutllant. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara no recordo, ja fa 2 temporades ben bé que estem fent el Sant Jordi a Rambla de Ferran.
Sí, així és. Vam començar el 21, recordeu que l'any 20 estàvem confinats,
sí.
I l'única cosa que vam fer per Sant Jordi, vam penjar una pancarta i vam treure a passejar el marraco per la ciutat amb la gent mirant-se'l pels balcons.
Ho veiem molt lluny, això, regidor, sí, del 2020.
Sí, ho veiem lluny i afortunadament lluny en el sentit, doncs, en què hem pogut recuperar, doncs, la normalitat a les activitats culturals i, en particular, en el cas de Sant Jordi, doncs, que és una festa que porta molta gent i com bé deies, quan més ple està el carrer de gent, doncs, més Sant Jordi sembla que és.
Sí.
I comentaves també, doncs, aquesta peculiaritat, doncs, que el calendari ens va sortejant de tant en tant, que és que un Sant Jordi caigui en diumenge, cosa que ja genera un debat entre amics, coneguts i saludats sobre si que caigui en diumenge és bo o no és bo pel Sant Jordi, etc. Jo crec que el Sant Jordi caigui en el dia que caigui, doncs sempre és un dia celebrat.
Al final depèn de les persones, com ens el prenem i com el celebrem, Sant Jordi.
Sí, una mica del temps també, perquè saps que és una època que ens pot sorprendre també amb algun xàfec a vegades, però els llibreters sempre ens diuen, nosaltres ja hi estem acostumats, que de tant en tant toca un Sant Jordi amb pluja, doncs ens tapem i ja està.
Home, aquest any ja et diria que benvinguda sigui la pluja. El sí. que passa és que si pot evitar les hores centrals del dia, doncs quasi millor, eh? Però vaja, no estem per dir que no plogui, eh? Les coses com
exacte,
siguin.
Exacte, exacte. Però si pot ser, doncs, que el dia de Sant Jordi ens sí. respecti o faci com va fer, si no m'erro, que jo crec que va ser l'any passat, que venia una tempesta de ponent sí. i quan va arribar a prop de la ciutat de Lleida va fer com allò del mar que es va obrir a Moisès i va passar una pel nord i l'altra pel sud de Lleida i a nosaltres doncs, no ens va afectar. Bé, en tot cas confiem en aquesta sort.
Jaume, aquest any estem citats diumenge durant tot el dia amb mm-hmm. totes les paradetes, tant de roses com de llibres, a Rambla de Ferran, eh?
Exacte, Rambla Ferran, efectivament nosaltres des de l'any 21 vam proposar aquesta ubicació, per dinamitzar, com bé deies, hi ha un interès, jo crec, compartit en dinamitzar Rambla Ferran. Rambla Ferran ha de tornar a recuperar vitalitat i ho farà doncs, amb diferents elements que es aniran incorporant a Rambla Ferran, des d'una punta a l'estació d'autobusos nova fins al Museu Morera, a la meitat de Rambla Ferran, al Nou Morera, i nosaltres creiem doncs, que fer moltes activitats culturals allà afavoreix també aquesta dinamització. I, per tant, tornem a Rambla Ferran. Ha estat un èxit aquests dos darrers anys, i el que farem és, per evitar el que ens va passar l'any passat, que estava excessivament densificat, perquè fèiem només, doncs, malgrat el trànsit estava tallat, fèiem només la zona central, aquest any ho estenem a banda i banda perquè es pugui estar una mica més ample, perquè realment, doncs, si vas amb un cotxet amb canalla o alguna persona amb mobilitat reduïda, etc., doncs, tinguem una miqueta més d'espai tots plegats per poder estar a les parades l'estona que vulguem sense excessius embussos. O sigui, i per tant eixamplem a banda i banda.
O sigui, el trànsit estarà tallat als dos costats.
Completament, exacte. Estarà tallat completament i això doncs permetrà aquesta millor disposició dels espais.
La petició de parades aquest any ha anat acord amb número, a la de l'any passat, per exemple.
Sí, jo ara no tinc les xifres exactes de les peticions que hi ha hagut, però crec que sí que és a l'ordre també de la de l'any passat, que va estar doncs, molt, molt ple. I, per descomptat, vull dir, tot el que és el sector del llibre, llibreries, editorials, parades de flors, etcètera, tothom cap allà. I per tant, doncs, confiem que tornarà a ser un èxit. Malgrat això, malgrat el dia, diguem-ne, de parades de llibres i flors, serà el propi diumenge 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. Nosaltres el divendres comencem amb algunes activitats, però sobretot el dissabte nosaltres ja estarem fent activitats a Rambla Ferran, abans que es muntin les parades per diumenge, perquè la intenció és que ja tinguem una Rambla activa i sobretot molt centrada a l'àrea, diguem al voltant del nou Museu Morera, que és un dels espais que volem també doncs dinamitzar. I per tant el que farem tindrem ja a Rambla Ferran, amb circulació tallada ja, tindrem el mercat de les idees i un mercat de discos de vinil a Rambla Ferran. Hi haurà un circuit d'educació viària, però també tindrem concerts. Tenim ara, celebrem enguany la commemoració dels 80 anys de la mort de Ricard Vinyes, i hi haurà un concert amb la banda municipal de Lleida, recordant a Ricard Vinyes, allà amb un escenari que haurem muntat. Hi haurà una marató poètica, hi haurà presentació de material relacionat amb Joan Oró, tindrem swing amb els Blanquers Jazz Quintet, i per tant tindrem molta, molta activitat ja el dissabte mateix a la Rambla. Però diumenge, pròpiament, el diumenge a partir de les 9 del matí, amb l'obertura ja institucional de parades, etc., ja tindrem també animació permanentment a l'escenari de Rambla Ferran. Vindran a actuar grups de joves dels bucs d'assaig de Lleida, tindrem ballades de sardanes i tindrem de nou música, ball, activitats per lectura infantil, és a dir, tindrem un espai un espai de lectura infantil que es munta des de la Biblioteca de Pardinyes. Per tant, la idea és que, a més del que ja es fa de l'animació que porta la gent a la Rambla, doncs que nosaltres ajudem també doncs amb aquestes accions a encara doncs a dinamitzar-ho més.
Doncs quasi bé podem dir que és un cap de setmana de Sant Jordi, més que un dia.
Sí, sí, la idea era aquesta, malgrat és evident que les parades de llibres a dos dies seguits hagués estat esgotador pels llibreters, editors, etc. Nosaltres sí que vam creure que estava bé començar ja a arrencar aquesta activitat, doncs per allò, per escalfar motors, però també perquè aprofitarem i presentarem una l'opció de fer una visita als baixos del nou Museu Morera.
Ah, val.
Sí, això hi ha l'opció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de preinscriure's, perquè com que és un espai, diguem-ne, que encara no està obert òbviament al públic i s'ha de fer unes condicions de seguretat específiques, hi ha una inscripció prèvia i permetrà amb grups reduïts el dissabte matí i tarda fer una visita a corteta per a conèixer des de la planta baixa, no accedirem a les plantes superiors del museu, però sí des de la planta baixa, a començar a veure què està passant allà dintre, doncs perquè aquest any serà doncs finalment el de la inauguració del Museu Morera, però sí que volem que la ciutadania comenci a fer-se el seu i creiem doncs que el dia, aquest dia previ a Sant Jordi, doncs serà un bon dia perquè es pugui fer aquesta visita.
Que bé, doncs escolteu, sí, sí. A cultura.paeria.cat, aquí trobeu tot el llistat d'aquestes activitats, cultura.paeria.cat. I aquest primer tast d'aquest museu esperadíssim, ha tardat molts anys a arribar.
Sí, 100 anys, ja tocava.
Déu-n'hi-do, eh?
Ja tocava, i tant.
Doncs ja veieu que des de l'Ajuntament ens han preparat un cap de setmana de Sant Jordi i que vaja, ho podem viure paral·lelament a l'eix comercial, de manera peatonal, tranquil·lament, sense vehicles, podem anar amb canalla, amb família. De fet, el Sant Jordi en família jo crec que és una bona manera per viure'l. I si no hi ha vehicles per allà a prop, doncs tampoc has d'estar patint que si la canalla es mou o no es mou, que els hi costa estar-se quiets. Escolta, que hem parlat amb el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de la Paeria de l'Ajuntament de Lleida, el Jaume Rullán. Com sempre, un plaer, regidor. Gràcies per estar amb nosaltres i, escolta, que tinguis bona diada de Sant Jordi.
Doncs moltíssimes gràcies i que la gaudiu tots i totes també.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Classics.
un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Minut i mig per sobre de dos quarts de dues. És el moment en el que, ja saps, de la setmana, els dilluns, en el que posem sobre la taula resultats esportius de cap de setmana i parlem de notícies relacionades amb el món dels esports. Ho fem a la nostra tertúlia, a la radiografia, en la que, com sempre, estem ben acompanyats amb nosaltres. El Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Sí, home, bé.
Sí?
Sí, aquí, preparat pel cas Negreira.
Pel cas Negreira.
Ara t'ho estan explicant, ara t'ho estan explicant.
Dos hores ha estat el senyor a la porta, si de no 11 a 1.
No sap què diu. I porta ulleres de sol o no? No. Ah, no, aquest és l'altre company seu.
Ara en parlarem. Sí. Albert Escor, cap d'Esports del Diari de la Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, havia convocat a roda de premsa a les 11. Sí, s'ha allargat fins a la 1 i 5, dues hores.
Jo he vist els 5 primers minuts i he desconnectat, perquè és que al final...
No diu res.
Aquí, ja para el discurs ara i el relat ja està construït. Oh, ja s'han encarregat de construir-lo molt bé els de sempre. Aquí una cosa que és evident és que s'ha pagat al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que això moral, èticament, és absolutament reprovable, i després l'altre tema, que és el que no s'ha pogut gestionar el Barça, i si s'ha gestionat molt bé, doncs des de la caverna, com sempre, és quina influència ha tingut això en els arbitratges. Jo crec que és zero.
Jo crec que és zero, i des dels àrbitres també diuen que és zero, però clar...
És que no té cap sentit.
Està tan mal fet...
Clar, perquè, bueno, perquè s'ha construït el relat i perquè al final la porta surt dos mesos després. Perquè si, per dir el que ha dit avui, si tu surts l'un demà... Ja està, ha sortit papers, no, informes, tal, no, si això ja ho sabem. Si aquí el problema és que has permès, que també és difícil de parar, és que una cosa que és èticament reprovable s'hagi convertit en que no, és que el Barça pagava els àrbitres. I no és això, perquè no és això, perquè és que... ho hem parlat moltes vegades també fora de micro, són 7 milions, però 7 milions en 20 anys, això són 350.000 euros anuals. La Lliga té 38 partits, més Copa del Rei, és que surts a 6.000 euros per partit.
Que no.
Un àrbit de primera divisió que ara està cobrant uns 200.000 euros a l'any.
Per cert, que va sortir els sous i són els més alts de tota Europa.
Clar, aleshores, com s'ha de vendre un àrbitre per 6.000 euros?
I ja no un àrbitre. Per als diners aquests, és el problema.
Si el problema de tot això és que tot se destapa perquè en qui paga el Barça, que ho fan amb factura, els altres no ho declaren. I aquí es destapa tot.
No, i que és èticament reprovable, això que tu les formes...
Han fet un Mortadelo i Filemón.
A més de ser un senyor, has de demostrar-ho, no? I has de semblar-ho, no? Aleshores, pagar el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, dius, a veure, tio, per l'amor de Déu.
Però aquí el problema és que això s'ha mantingut durant molts anys.
Quatre presidents.
Sí.
Que això va començar a Gaspar, d'una manera relativament simbòlica, perquè llavors era simbòlic. La primera etapa de la porta és quan allò agafa embranzida.
Per això, mira, quatre presidents.
Jo no tinc proves, però tampoc tinc dubtes, que això està molt clar, i López Nieto l'altre dia ho va dir, i això és el Negreira, que s'ha passat de llest i ha entabanat amb uns que han sigut molt rucs.
Sí, totalment.
És evident que la corrent arbitral doncs era a favor del Madrid. O
sempre s'ha sapigut i sempre s'ha
en plaça al Barça no hi havia manera de que guanyés absolutament res, val? I surt aquest home i diu, escolta, tranquils, que jo això ho puc canviar. I hi ha algun que
i creu.
Que pique i diu, ah, doncs pues venga, tal.
I creu.
I a partir d'aquí és quan se lia tot. No? Bueno, pues un que s'ha passat de llest i han guanyat amb uns que han sigut molt rucs. Sí, ja està. Sí, pues ara ho has de pagar, ja està.
No, totalment, és així. Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volei, què tal? Bon dia.
Bones, companys, que avui me porteu avantatge, eh?
No, bueno, tranquil·la, que de moment només hem parlat del cas... del cas Negreira, vamos. Saps, no?, això del Barça...
Sí.
N'has sentit a parlar, no?, d'això?
Tant i tant. I qui no?
Però és curiós perquè, veus, és un tema que es fa servir i es farà servir per obrir informatius a nivell nacional.
Bueno, és el que ha dit molt bé l'Albert. És el tema de la caverna. La caverna l'ha sabut vendre molt bé. I, per tant, aquí a Catalunya potser passaríem, perquè si fos un club seriós, avui en dia no hi seria el senyor Laporta, l'haguessin tingut que demanar la seva dimissió, però com aquí no hi ha serietat a cap lloc, ni a Madrid, ni a Lleida, ni a Barcelona, ni això, pues continuem igual.
No, i que periodísticament parlant, és molt greu.
Sí.
O sigui, que un club pagui al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres és un escàndol mundial.
Jo crec que no hi haurà cap mena de sanció perquè realment no es pot demostrar res, amb el qual no hi ha...
Sí, però la UEFA... El que passa és que ara la UEFA...
demostrarà fiscalment.
No necessita la justícia, perquè al final tu la Champions la jugues no per invitació, però quasi, eh? O sigui, tu a final de temporada presentes els papers, jo he quedat de l'1 al 4, jo vull jugar-la. I la UEFA és qui et diu, vale, sí o no, que sempre diu que sí. Però alguna vegada també dic que no.
Ja perquè passa, és privada.
Amb els turcs, clar, és privada. El que passa que també la UEFA, en cas de sancionar el Barça, corre el perill que després la justícia ordinària, que és on està tot plegat, digui, no, aquí no ha passat res, i llavors al Barça li demana una indemnització de 500 milions d'euros a la UEFA.
Per pagar les obres.
Llavors, aquí, és aquest el tema.
Bueno, jo crec que no anirà més enllà, més que omplir planes de diaris i venga, no? I
mira,
conversa de bar.
Mira, el Barça de Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets, Valdés, Puyol, Piqué, Alves, Vidal, Henry, Pedro, etc, ha fet molt mal.
Sí.
Perquè va fer molt mal.
Sí, el tiqui-taca no...
I el Madrid ha guanyat 4 Champions en 5 anys, però no se n'ha sortit del sextete. No se n'ha sortit, perquè és algo inèdit. Aleshores, esportivament no se n'han sortit, doncs l'opció ara és embrutar-ho doncs, a nivell extraesportiu. Perquè ara dona la sensació de que el Barça... guanyava.
Sí, però també tens que pensar-hi que això destapa en els periodistes de Barcelona.
Bueno, sí, que ho va voler comprar. Clar, això Tebas feia dies que ho intentava vendre.
Sí, això a mi m'havien dit que correia per més d'una redacció i...
Però al final Valverde, que a Valverde que ara està a l'Atlético de Bilbao i li pregunten, dius, hombre, vamos a ver, ganamos la Liga con 16 puntos de ventaja al segundo y la final de Copa 5-0. Hombre, creo que lo ganamos por méritos propios y no por arbitraje.
No, és que igual de mal fet està una cosa com l'altra, intentar embrutar-ho tot. En fi, bueno, són aquestes històries que passen en aquest país. Escolta, que el cap de setmana ens ha deixat resultats esportius...
extraordinaris.
Extraordinaris, bastant. Bueno, el Lleida Llista, no?, que va caure a la visita a Noia.
Bueno, però la feina ja la tenien feta, que era el playoff.
És el,
o gairebé feta.
Sí, és el penúltim, la penúltima jornada, que de la darrera, el cap de setmana vinent, no l'altre, i acabem la fase regular. Amb hoquei femení igual, juguen aquesta setmana, de fet passat demà.
Sí, però
demà. El Vilassana juga demà davant del Mataró, i l'Alpicat...
Va jugar ahir,
eh? Sí. 2-2.
Però el Vilassana s'ha classificat per la Final Four europea.
Sí,
bona feina, eh?
Per això dic que el cap de setmana és extraordinari, sí. Perquè el Vilassana, ostres, una altra Final Four, clar, és que tenim el llista en una Final Four,
sí.
És que... i el Vilassana en una altra.
Estem com volem, eh?
Vale. I després la en femení,
sí.
Que a lo tonto,
sí, ficarà, eh?
El Barça bé, ha anat remuntant, s'ha ficat el líder, i a més amb un coixí de punts important, com el seu nom indica, és B, Barça B, sí, en la qual cosa no pot pujar, i la M a falta de 4 jornades està a 3 punts de l'ascens directe a la Lliga F, que és algo, o sigui, brutal.
Bueno, clar, és que és veritat, és que el que va segon, que és el Deportivo de Coruña, té 46 punts.
I la M 43.
La M ha caigut amb algun partit de manera tonta, la qual ja sé que això és fer el conte de la vella, però bueno, s'incorpora Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Clar, la M, ara entrarem una altra vegada amb el tema econòmic, si s'acaba classificant per jugar al playoff. L'any passat li van donar un extra de diners des de la paeria, justificat en què estava jugant el playoff d'ascens.
No, el que passa,
tornar a entrar, el que passa és, hores d'ara.
El que passa és que fins ara el Deportiu ha estat líder moltes jornades i el Barça bé, doncs certament no va començar bé, i aleshores no entrava a l'equació i bueno, tots parlàvem de playoff. Però és que ara hi ha un escenari nou damunt de la taula.
Sí.
I és que l'equip està a 3 punts de l'ascens directe.
Directe, eh? I que poca broma.
L'idea de jugar contra el Granada, vale, que és un rival directe, i contra Córdoba, crec, bueno, un altre equip que també està perdut, que també és rival directe.
Queden 4 partits, eh?
Sí, en queden 4. Aleshores, clar, el fet dels filials, que sempre diem la nosa que fan...
Que fan nosa a tot arreu.
Fan nosa a tot arreu. Bueno, doncs mira, doncs aquí, aquesta revifada del Barça B, doncs a la EM l'ha ficat, doncs això, falta 4 jornades... sento ser pesat, però a 3 punts de l'ascens directe.
De l'ascens directe per jugar a la lliga aquella a la que juga el Barça.
Correcte.
Els dos Madrids, Atlético de Madrid,
el
Bilbao,
Tacón,
eh?
Sí.
Que, no, allí on jugué la millor jugadora del món. No, ho dic perquè és que al final és la M. Vull dir que...
Sí. No, és...
Tornem a tindre el problema a Lleida.
És tremendo. És...
Bueno, problema.
Bé, una temporada que l'objectiu era la permanència i que molts, entre d'altres,
sí,
servidor,
va haver un canvi
no ho teníem gens clar.
Va haver canvi d'entrenador, de jugadores...
Va marxar la Natàlia, va marxar la Pixu, o sigui, van marxar 31 gols de l'any passat. I dèiem, hòstia, com ho farem ara, això? Doncs mira...
Xavi, beneït problema o no?
Ah, sí. Sí, a mi sí, a mi m'agrada l'esport, és beneït problema. L'Ajuntament nou, pues, també estarà content.
Oh, però és que primer s'ha d'acabar aquesta temporada.
O ja pagant-ho.
No ho sé. Pues, no ho sé.
Pues ja sabem,
però vull dir que...
Ja sabem on anem a reclamar.
Encara estem acabant aquesta temporada.
Bueno,
i aquesta temporada...
Pues benvingut, sí.
El problema del... O sigui, el problema de l'AM és que et deia que li queden 4 partits, jo crec que n'hi queden 5. 4 al camp i 1 al despatx per acabar la temporada.
Bueno, el més difícil és el del despatx.
Val, pues, no entenc que un equip que estem parlant d'arribar a l'elit
ja
del futbol femení...
Ja tornem a estar.
Haguem de tenir problemes al despatx.
Perquè hi ha molts carrers per arreglar, home. Ja,
sí, però no s'arreglen tampoc.
Pues que ho arreglin.
Bueno, pues ja està, pues per
ja
això
està,
et dic, de diners
Torres Salses i Torres no sé què, bueno. I Torre Blanca i...
Sí, Torres Salses.
És complicat, és complicat.
En fi, bueno, va, anem jornada a jornada que...
Sí, exacte.
Que, bueno, escolta, el Força Lleida, després parlarem del Lleida Esportiu, i del derbi del derbi lleidatà a primera catalana. El Força Lleida, s'ha notat, ho dic perquè ara fa 2 dilluns que no parlàvem, no teníem tertúlia, s'ha notat la baixa de carrera,
Evidentment.
Però s'ha notat descaradament.
S'ha notat en molts factors. Un jugador que ha sigut l'MVP durant quasi tota la temporada, pues, s'ha de notar a la canxa, no? Però també s'ha notat en els arbitratges, malgrat que aquest cap de setmana ha estat dolent, però també s'ha notat, Vull dir, crec, El personal veig que no hi ha hagut tantes tècniques, tantes coses rares, i possiblement també sigui provocat pel jugador. Tampoc no és un jugador que revolucioni el món, Perquè la Bonestà ara tampoc no és titular indiscutible.
Però això ja ho sabies, Gran Canària, ACB... Però, home, evidentment...
Per algú serà, per algú serà.
Clar, és que quan marxa un tio que té promitja 25,6 de valoració...
Clar. A veure, el darrer partit ha sigut victòria del Força Lleida davant del, sí, de l'Albacete.
Aquí el problema...
El Força Lleida ara ha perdut el factor pista.
Sí.
El playoff.
Sí, sí, sí. Carrera marxa, que eren tercers. I amb un últim MVP davant de l'Oviedo. I sense carreres guanyen dos partits i se'n perden tres. Aquí el problema és una mica la gestió emocional que s'ha fet de la marxa de Carrera, no? Que ha passat una mica, doncs, algo que segurament ens ha passat a tots, sobretot a més jovenets, no? Quan tens una parella que és fantàstica, no? És fantàstica, físicament, és la bomba, de caràcter és media naranja, sexualment, focs artificials, tot és fantàstic. I després d'aquesta parella te deixa i se'n va amb un altre, o una altra. Llavors, no, és que físicament, bueno, és que tenia uns grans, no, és que el tio ronca, eh? Caràcter, uf, és que era molt consagrat, molt consagrat. I el sexe, mira, d'aquella manera, no? I emocionalment, doncs, des d'un sector de club, d'afició i tal, s'ha gestionat així, no? Quan jo crec que és un error, no? Tu has tingut una relació que ha estat extraordinària, doncs que hi ha tant lo bo, no? Que evidentment també hi ha coses dolentes, com a totes les relacions. I a base d'intentar, doncs, gestionar mentalment això d'aquesta manera, ens hem acabat, o alguns s'han acabat de creure que no, que la marxa de Carrera no notaria. I aquest és un error.
Sí.
Perquè són 20 punts, són 10 rebots, i després és l'ascendència. L'altre dia a xarxes un ho deia. Pues amb Michael Carrera segurament el partit d'Andorra l'haguessin perdut. Però Alicante, Castelló i Cantàbria l'haguessin guanyat.
Bueno, també amb Carrera se va perdre a Qualisti.
Sí, vull home, dir, clar, evidentment.
El partit que ens desequilibre, si féssim ara aquesta... que també seria, evidentment, molt populisme, no? I manipulació, parlar dels resultats abans o després de Carrera, seria el de Tau Castelló. Perquè a Alacant pots perdre,
sí,
van perdre la passada temporada, sí, però... i Cantàbria és una pista difícil. El que sí és cert, i el Pere Escuero ho va dir des del primer dia, estic d'acord, és que a vegades els mitjans de comunicació doncs fem una frase que és molt equivocada. Ara l'equip farà un pas endavant.
Oh, quin susto!
Ui, no, no, que la Vanessa està... No l'has assustat tu, Sergi. No.
Aleshores, allò de fer un pas endavant, jo no sé què vol dir, perquè jo no puc fer un pas endavant professionalment. Soc com soc, amb les meves grans limitacions i la meva potser mínima virtut. Però jo he de dir, no, ara tot l'equip farà un pas endavant. No, no sé dir, un pas endavant què és? Cada un té la seva
més
categoria, però no pots. És a dir, jo hi ha coses que no sé fer, que en què m'hi posin, doncs, fracassaré. I parlant de bàsquet, sí que hi ha un jugador que a mi m'té el cor robat per la seva trajectòria, crec que és un exemple per a tots els que comencen a bàsquet de nens i nanes, que és Àlex Urtasun. Com és que arrubi el futbol, eh?
Sí.
Són dos, de dir...
Són dos veterans.
No, però veterans on han arribat, sí, guanyar-se la vida amb el futbol i el bàsquet per un sacrifici total i absolut, sense un talent descomunal, sense un talent, no són Mirotic, ni la Provitola, sí, ni Òscar Rubio, doncs és, però tant un com l'altre han arribat una segona A, l'altre a l'ACB, i que amb la seva edat estiguin donant el que donen a la pista. A mi tant Àlex Urtasun com Òscar Rubio me tenen el cor robat com un exemple dels milers i milers que tant juguen a futbol com a bàsquet a seguir.
Vanessa Ortega, que t'han assustat i tu has assustat el Sergi, eh? Ui, espera, que la Vanessa ara l'han perdut.
Jo crec que són exemples a seguir, no? De dir de com es pot guanyar la vida una persona, sí, doncs, amb treball, amb sacrifici, amb esforç, i sobretot amb l'edat que tenen, doncs, que estan continuant al peu del canó ja amb unes altres categories, eh?
No, i que a més són una assegurança de vida, no? Jo no recordo un mal partit d'Àlex Urtasun.
No. I de molt bon, sí.
Perquè el dia que no li entren, bueno, t'aporta altres coses.
Correcte.
No?
Molta feia.
I el dia que està feia, doncs, com l'altre dia, que no tirava ni cap endavant ni cap endarrere, doncs te clave aquests quatre triples, eh? Que dius, pim, pam, pum, moments importants, quan se fica el Albacete a quatre, bum, i ell t'ho trenca, no? Però el que volia dir de que aquest comentari que feia aquest seguidor per Twitter de que contra l'Andorra segurament haguessin perdut, però els altres tres els haguessin guanyat, és que són tres partits en els que ha faltat algú que se jugui les pilotes calentes.
Però,
o sigui, Michael Carrera era un generador.
Però el dia de l'Albacete ja va jugar bastant millor l'últim fitxatge, eh?
Sí, però a nivell...
Donem temps.
Però a nivell de sensacions, jo, si van guanyar, lo millor la victòria. Exacte.
Bueno, el rebot era molt...
Però van guanyar l'Albacete, cuidado.
Sí. Vull dir, el rebot, la primera part...
Tornem bojo.
Hasta 5 opcions vam tenir per fer un triple.
Carrera és un tio que genera, eh?
Sí, home.
Sempre genera. I en aquests partits farragosos, entrebancats, i a part tenia un molt bon percentatge des del tir lliure, que és un dels hàndicaps que té aquest equip.
Tira molt malament els tirs lliures.
Doncs en aquests partits, Cantàbria, Guipúzcoa, què tal, home, tenia un tio que t'has callit, et treu falta, O sigui, clar, és que Carrera rebia 8 faltes per temporada. Sí, sí, és el jugador que històricament
més faltes ha rebut. I aquesta temporada m'agradava més que no pas la passada.
No, i a part tenia molt bon percentatge de 3, i després, evidentment, hi havia partit que serien a
l'olla. Però ja no hi és, Albert, però... com que ja no hi és,
no, no,
ara ja es parla d'una ucronia.
Sí, però tot això també és però... com quan un equip de futbol perd a un davanter que saps que t'acabarà marcant 15 o 20 gols a l'any. No és que puguis quantificar quants partits guanyaràs o perdràs, però aquells gols els perds.
Per això dic que jo crec que el problema de la fugida ha estat més... en una part important moral. Doncs de gestió,
però entenem que havia
que s'ha fet aquesta sortida,
entenem que havia de marxar.
Sí, home, sí, clar.
Això
no li pots tallar les ales.
Home, que va, home, li va fer bé, Gran Canària, equip europeu, això és una cosa indiscutible, com ja, se li grata la València.
Clar, ja diu que no al Fuenlabrada. Però és que Gran Canària, bueno, ostres, clar, és que estem parlant d'un equip que està en playoff, que té sèries opcions de jugar a Eurolliga la propera temporada, perquè l'Eurocop va com un tiro i...
Ha signat per aquesta temporada i ja per una més o no?
No, tia, hi ha una opció de renovació, però bueno, això s'haurà...
I si no torna a Lleida o no?
No, no, de Lleida s'ha desvinculat.
S'ha desvinculat.
De Lleida s'ha desvinculat, no? Saps? Bueno, jo estic amb tu, Sergi, ho vaig dir des del segon zero, ja està, s'ha acabat.
No, no, s'ha acabat. El Força Lleida és 6è, 18 victòries, 11 derrotes, 5 partits queden.
Correcte, siguem realistes i entenem, doncs, que, bueno, pues que no és fàcil. I després hi ha un altre tema. I és que Gerard Encuentra, pobre home, porta 7 mesos de pretemporada. Clar, és que no hi ha hagut manera. És que ens hem passat tot l'any dient que no tenim pivots i al final, Carrera, Vučetić, Bakumania, Getis, Devin Thomas, que ja n'hi va arribar, Ali Tiu, Bryce en si, Amadou Sidibé, David Castellnou, Viran Faye, Rubén López de la Torre, Marco Bakovic.
Sí, haurà de parlar.
12.
Al acabar la temporada haurà de parlar el club, que ha passat aquí.
12, eh? Tot l'any parlant de que anem, és que el joc interior, i al final, d'una manera o altra, ho hem contractat, alguns com Thomas n'hi ha arribat, però se'l va fitxar, d'altres com Castellnou ha tingut un paper residual, però ha estat allí, d'altres com Bakumai ha ajudat els entrenaments, hem tingut 12 pivots. Això per un entrenador és criminal.
Sí.
És criminal, perquè estem al mes d'abril i estem en pretemporada encara, no? Ara ho deia el Sergi, no, el Bakumai l'altre dia i ho va fer millor. Bueno, clar, és que a poc uns s'han d'anar integrant.
Però estem a l'abril.
Llavors, el mèrit d'aquest equip és extraordinari. Sí, arribar a l'abril amb 18 victòries, tal i com ha anat la temporada, és extraordinari.
Escolta, i arribar a l'abril, tal com ha anat l'any, a 8 punts de la promoció d'ascens. Parlo del Lleida Esportiu. El Sergi li fa molta ràbia que li digui això, però els números són aquests. El Lleida Esportiu, que va guanyar aquest cap de setmana 0-1 a la seva visita al Ibiza Islas Pituïssas, està a 8 punts de la promoció d'ascens i a 2... del lloc de promoció per baixar.
No, a un.
A un, perdó, a un. Hi ha dos del descens... No, a tres del descens directe, sí. Sí, s'ho sap de memòria, el Sergi.
Si no dorm, no dorm.
És que portem tot l'any mirant cap avall.
Cada victòria és un títol.
Ens queden 4 partits només.
Sí, per això.
Per tant, s'han d'assegurar, com a mínim,
3.
Els de casa.
Dos. Dos i un punt. Dos i un punt.
Diumenge... És que no juguen 3.
Diumenge... Home, amb 3 segur.
A veure, quins són els propers 4 rivals?
No, fàcil. Camp d'Esports Mallorca B, Prat, a fora, Badalona Espanyol B.
El del Prat és bàsic perquè no, però, és rival directe.
No, el del Prat és tercer mil·lenni. El Prat està molt lluny.
Com tercer mil·lenni.
Perquè únicament has de pensar el més 12 davant del Mallorca.
Però vull dir, a casa tens Mallorca i Prat, oi?
Sí, sí.
A casa, Mallorca i Prat. Aquests van per sota nostra.
Dona igual, si ens ho peguem aquest diumenge ja tapet i manda.
No, si ens ho peguem no és definitiu, però és una final, jornada 34, davant del Mallorca. Aquí li trec el punt B, li trec, és el Mallorca. I és una final, i el públic del Camp d'Esports ha d'anar, com ha anat aquesta temporada, que jo crec que el millor ha estat el públic del Camp d'Esports, escàs però molt compromès i amb bona sintonia, doncs han d'anar doncs a guanyar 1-0 com sigui, a agafar els 3 punts i encara les últimes jornades doncs amb una mica més d'oxigen. Però necessitem hores d'ara, 2 victòries, 7 de 12 per certificar una permanència que si la salvem, que si la salvem amb el que ha passat, 3 entrenadors i amb tot el que hi ha hagut, serà un gran èxit final. Final.
Sí, sí, sí.
Home, si d'això s'aprèn encara la propera temporada com Déu mane, doncs perfecte.
No, però
si
no... l'aprendre és tema de diners, és tema de pressupost.
I de gestió també.
Però jo també crec
tema de diners, al final la gestió és un tema d'euros.
Però jo també crec que hi ha un tema evident, i és que la persona que planifica aquesta temporada o no és la mateixa que el planificat al mercat d'hivern, o s'ha fotut un cop al cap i ha vist la llum.
Sí, correcte.
Perquè no té res a veure l'equip que es construeix al juliol, agost, amb els fitxatges del
mercat. D'això ja en parlarem a l'acabar la temporada, però evidentment no pots...
Amb
quarta divisió suïssa no hi pots anar a la segona divisió espanyola.
En aquest sentit se n'ha pres. Sí. Se n'ha pres.
Per això ja en parlarem al final. Ara és davant del Mallorca, partit molt complicat.
Sí, però és que estem vius gràcies a que el mercat d'hivern...
Home, no, estaríem... Si no estaríem com l'Ebro.
Clar.
Això està claríssim. Però on estem? Si sempre hem d'analitzar com som. És a dir, és el present. I el present és que ara tenim 37 punts, que n'hem de fer 43, com molt bé diu el Xavi, per depèn de nosaltres mateixos, perquè no pots confiar de ningú, ni de l'Hèrcules, ni del Terrassa, ni del Manresa, que s'estan jugant la vida de ningú, i per tant, per confiar única i exclusivament del Lleida Esportiu, hem de fer 7 punts per estar tranquils. Com molt bé diu el Ricard, millor guanyar a casa. Sí, perquè, però clar, som l'únic equip de la categoria que ha fet més punts fora que no pas a casa.
Sergi, però ho dic per dues coses. Perquè si els de casa no els guanyes, estàs perdent contra els rivals que tens a sota.
No, Mallorca veia ara no arriba.
Vale, Mallorca està lluny, però Prat sí.
Però Prat ja és tercer mil·lenni, ja arribarem al Prat d'aquí 15 dies.
Tercer mil·lenni, que són 4 partits només.
Però han de guanyar al davant del Mallorca.
Però s'ha d'arribar.
Claro.
Home, evidentment.
Perquè si tu guanyes...
Però això et dic, els dos de casa s'han de guanyar sí o sí.
Però si tu guanyes ara Mallorca-Badalona.
Ja està, el de Prat ja no té importància.
El dia del Prat...
Clar, és igual.
Igual pot sortir a tocar el violí, mira el que et dic.
Depèn. Però, si clar, el Prat també ha guanyat...
Però això vol dir que algun ha perdut.
Però veus, ja estem parlant de i si.
Parlem del Mallorca.
Clar, si tu casques Mallorca i Badalona, llavors igual pot ser que el Prat no cal ni que el juguem, ja estarem desquiciats.
Per això, el partit del Prat és tercer.
Per tant, ara és Mallorca. Mallorca, Mallorca, Mallorca. I guanyar d'una punyetera vegada al Camp d'Esports.
I guanyar bé.
No, no, guanyar bé no, guanyar 1-0. Ara no estem per guanyar.
Per lo civil o per lo criminal.
Com Xavi Pérez, perquè el ben ha entrat i... Què ha fet aquell gol? Ningú ho sap. Pues me la,
o
me la
com ahir, que és una jampada del porter monumental.
Sí, correcte, i cap a casa.
Però també va al tu.
Hombre, per cert, ja era hora que marquéssim un gol de fora de l'àrea. Perquè aquesta temporada ens han clavat de 8 a 9 gols de fora de l'àrea. Bueno. Com que no? Manresa, sí, que sí, els Giradors, sí. Badalona de mig camp, Espanyol B... I ara era que féssim un gol de fora de l'àrea nosaltres.
Només van tirar una vegada, porteria.
Però vam guanyar, Xavi. L'Hèrcules igual. Va tirar una vegada l'Hèrcules aquí. I ens va guanyar. És això.
Preocupa la Vanessa, està assustada encara.
No, la Vanessa l'he perdut ara. L'he perdut. Bueno,
Ara fuig el Sergi, com un covard, ja està.
He de fer una crònica.
He venido aquí a hablar de mi libro, no? I...
Bueno, la veritat és que, clar, són 4 partits, 4 finals, ara sí, eh?
Sí, però...
Una.
Jo ja sé que és un tòpic i que és molt cansino i que de tant escoltar-li el xolo, dius, però és que és la realitat. Perquè és el que et dic.
No, és que aquesta sí que ho és, eh?
I ara, Javi, guanyar per lo civil o per lo criminal.
Ara sí. Sí, ja, es tracta de sumar 3 punts, ni que sigui l'últim minut de penal, que no ho sigui, bueno, és igual.
És que m'és igual que vinguin aquí, que me fotin un bany, que Iñaki les tregui amb el cul, que fotin 6 pals, i nosaltres al 95 marquem una amb la mà, que l'àrbitre no ho veu, i guanyem 1-0. És trist, però és així. Arribats a la jornada 30, eh?
Ja.
Evidentment, aquest plantejament a la jornada 1 no el compro. Pot tenir una identitat, però ara, per lo civil o per lo criminal.
Però vull dir, s'ha notat canvi, de gener cap aquí, una mica, a l'hora de portar al club, declaracions ja no n'hi ha, realment, ara ja és, se juga i prou.
Bueno, perquè s'han centrat. S'han centrat i
s'han
adonat compte que l'estracanada continua aquestes xarxes socials, l'estracanada continua aquestes rodes de premsa i missals cada vegada que algú cosa discrepar, doncs no porten lloc. Perquè és que no porten lloc. Vale? I això els ha despistat, o els ha pogut despistar, de lo que veritablement importa, que és el tema esportiu. Perquè si t'has fixat, des de que s'han acabat les estracanades a xarxes, les compareixences, els missals de Pereira, tal, no sé què, i s'han fotut a treballar esportivament bé, bueno, pues han arribat reforços que sumen i l'equip esportivament ha passat d'estar desahuciat, no, però molt complicat.
Home,
bueno,
va haver un punt a la temporada que...
Sí, però vull dir que tampoc hem set mai l'Ebro, que estàvem absolutament desahuciats. No? Hem estat sempre al llindar aquell i tal, però hem passat d'allò, bueno, arribar a la jornada 30, fora de play-out, i, bueno, i depenent de tu mateix, que tal i com pinta el gener, doncs ja és important. No? Uh-huh. Clar, jo el que espero és que això també hagi servit perquè n'aprenguin.
No, per això deia abans que em dona la sensació que hi ha aquesta experiència per encarar la temporada vinent, que és d'hora parlar-ne, perquè no està salvada aquesta, però que almenys em quedo amb això, a més a més de tot.
Sí, no? Centrar-te, al final això és un club esportiu, i evidentment hi ha moltes coses que després, si funcionen bé, t'ajuden a que esportivament també vagis bé, no? Però al final un club esportiu viu de que la piloteta entri. en un 99% dels casos.
No, no, no? Tots.
Tots.
Ah, bueno, tots. Doncs aquí és un club amb molts problemes, amb una herència horrible que s'han trobat els nous gestors, però que depèn de l'esportiu, i l'esportiu no funciona, eh? I ara han aconseguit doncs, que comenci a girar una mica rodó. Uh-huh. Ja ho donem per bo. Ja ho donem per bo.
Sí.
I a veure si la línia és aquesta. Perquè tampoc no cometem l'error de si finalment se salve la temporada sortir a treure pit.
Sí, no, totalment.
Però el pit no en poden
totalment d'acord.
Això també vull veure
per
com
cert,
anirà.
Per cert, abans d'arribar a les dues estem a punt al duel de primera catalana entre els dos líders, Mollerussa Atlètic Lleida, que jugava el Ramon Farrús, victòria visitant, 1-2. Hem parlat abans amb Xavi Batalla, president de l'Atlètic Lleida, i bé, no està tot perdut, queden 18 punts, estan a 4. Sí. Aquí el problema, em dona la sensació, és el Rubí, que ha entrat com un llama. S'ha posat segon, empatat a punts amb l'Atlètic Lleida, però la seva dinàmica dels darrers partits és brutal, eh? O sigui, el Mollerús tampoc cal que
s'acomodi
massa.
Està en dinàmica ascendent, sí, el Rubí, però bueno, però el Mollerús ara el que ha aconseguit és dependre d'ell mateix.
Uh-huh. Que és molt important.
Pot assolir l'ascens, el Mollerús? És a dir, el pot
sí,
absorbir?
A veure, al final tercera rep. La diferència entre primera catalana o la plantilla d'ara que té el Mollerús a primera catalana a tercera ref tampoc és tan gran. Evidentment s'hauria de pujar pressupost, però sí, home, és una fita assumible. Així com la de l'AM, feina rai.
Sí, el de l'AM ja en parlarem, sí. És que clar, si torna... clar, el problema és si segueix guanyant partits, l'AM. No és el problema. Escolta, benvingut, sí, aquest problema sempre pot renunciar, eh? Sempre pot renunciar, però...
Sempre.
Sap greu, eh? Bueno, hem perdut la Vanessa Ortega, el Sergi que ha marxat, Albert Square, Xavi Bert, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana. Sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la setmana vinent i tornem. Aquesta ja saps que tenim Sant Jordi diumenge i dilluns tornem a parlar d'esports aquí a la radiografia. Que acabis de passar un bon dilluns. Ens escoltem demà a les 12:20.